Són les 5. Artur Mas ha començat aquest matí amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, la roda de converses per continuar amb el procés després del 9-N. El president ha estat una hora parlant amb el dirigent republicà en una trobada en què Junqueras ha assegurat que hi ha hagut clima d'entesa i ha mostrat sintonia per les passes que es puguin seguir després de la jornada participativa de diumenge passat. També el president de la Generalitat s'ha trobat, en aquest cas després, amb el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Miquel Iceta, dins la mateixa ronda sobre els suports amb què pot comptar per fer el referèndum vinculant. En acabar la trobada, Iceta ha admès que no s'estan negociant els pressupostos amb Convergència i Unió, uns comptes que, segons ha dit el conseller Andreu Mas-Colell, entraran al Parlament per ser debatuts al principis de desembre. Us expliquem també que el Tribunal Suprem ha obert una causa contra els expresidents de la Junta d'Andalusia, Manuel Chávez i José Antonio Griñán, en relació amb el cas dels eros fraudulents. Amb un informe favorable de la Fiscalia, la Sala Penal de l'Alt Tribunal ha decidit incloure en la mateixa causa tres exconsellers del mateix govern andalús, José Antonio Viera i Gaspar Zarrías. La Guàrdia Civil, tornant a l'actualitat de casa nostra, ha escorcollat avui l'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, dins una investigació sobre presumptes pagaments i contractacions irregulars encapçalats per Pau Cabré, de Convergència i Unió, però encara no se sap si només anirà contra ell. Tot i així, Cabré ja va ser absolt al febrer de l'any passat d'un delicte contra l'ordenació del territori. I el Banc dels Aliments, recordem, organitza un any més el gran recapte per als dies 28 i 29 de novembre i l'entitat necessita 20.000 voluntaris. A hores d'ara n'hi ha 13.000 inscrits, una xifra inferior a la de l'anterior edició. El banc també demana col·laboració als ciutadans perquè aportin els aliments més necessaris, ja que s'espera aconseguir 4 milions de quilos de menjar. Fins aquí l'actualitat d'aquesta hora. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Aquest diumenge a les 10 de la nit arriba el Tot Musicat, el programa de música en català de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Entrevistarem a l'actor i també músic Andreu Rifé, que ens presenta el seu nou disc Samurai. I també tindrem temps d'anar-nos fins al Molino per entrevistar a Le Croupier, que ens presenta el seu nou espectacle Esperança Dinamita. Us esperem aquest diumenge a les 10 de la nit al Tot Musicat.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Soc Piberín Vallès i com cada any seré el sopar que organitza Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. Ho estic esperant amb candeletes.
El proper 27 de novembre tots farem 20 anys amb Ràdio Estel i 35 amb Catalunya Cristiana. T'esperem per celebrar-ho a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 27 de novembre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Informa't de com fer la reserva a lanit@radioestel.cat i al 93 409 27 70, 45 euros per persona. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine! Del 6 al 23 de novembre arriba l'onzena mostra de cinema espiritual. Demà divendres a la Filmoteca de Catalunya, a les 9 del vespre, Anita B., de Roberto Faenza. Una jove supervivent d'Auschwitz s'obre un món ple de sorpreses. Onzena mostra de cinema espiritual. Més informació a gencat.cat/afers religiosos. Organitza la Direcció General d'Afers Religiosos amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. Ho diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
La tan... Atenció a la infància. Salut.
Afavorir i potenciar les condicions que permetin l'adquisició d'hàbits alimentaris saludables i la recomanació de fer exercici físic.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda. A Catalunya són les 5 de la tarda, 5 minuts d'aquest dijous, dia 13 de novembre de l'any 2014. Estan pensant el mateix que jo, que d'aquí un mes, el dia 13 de desembre, serà Santa Llúcia? Que ràpid passen els dies, els temps, els anys, en fi. El temps passa molt ràpid i en aquest programa passa encara molt més ràpid. Per tant, abans que res, bona tarda a Catalunya i bona tarda a Andorra. Anem a començar. Bona tarda, Natàlia Cuadrado.
Bona tarda, Toni.
Ecodutxa patrocina Catalunya al dia.
Mas i Junqueras veuen a les eleccions la via per fer un pas endavant. La Generalitat imposarà multes de fins a 6.000 euros als taxis il·legals. El fiscal no recorrerà la nova imputació de la infanta. En llibertat, 22 dels 32 detinguts en l'operació Madeja. Protesta contra la pista de gel de la plaça de Catalunya de Barcelona. Els radars que més multen a Catalunya són els de Badalona, Platja d'Aro i Caldes de Malavella. Alerta per la presència de peixos verinosos a la costa catalana. Una trentena de veïns al carrer Bou de Sant Pere continuen desallotjats l'endemà de l'explosió de gas. Detingudes 3 persones per robar material electrònic en una escola de Manresa. I, per últim, la setmana acabarà amb més pluges.
Molt bé, doncs tenim que finalitzar també aquest espai teu, estimada Natàlia, amb una notícia alegre.
Sí, hi ha una notícia alegre i és que el Papa farà instal·lar dutxes per als sense sostre que dormen a Sant Pere.
Ecodutxa.
Un indigent li va explicar a Konrad Krajewski, el moiner del Vaticà, que a Roma sempre s'aconsegueix alguna cosa per menjar, però que falten llocs per rentar-se.
Ecodutxa ha patrocinat Catalunya al dia. Ecodutxa, 93 18 82 400. www.ecodutxa.cat.
Doncs bé, senyores i senyors, anem de seguida cap a cas directe. Té vostè alguna joia? Té vostè algun rellotge? Doncs a cas directe l'esperen. Si es volen informar, poden trucar aquest telèfon, 93 467 24 37, 93 467 24 37, perquè Cas Directe té la solució. O alguna obra d'art. Sixto Pascual, bona tarda. Bona tarda, Sixto.
Buenas tardes, Tony, ¿cómo estás?
Pues bueno, yo estoy en este momento muy feliz de que estéis con nosotros, como siempre, y acostumbras a hacerlo, pero yo tengo, me parece, una sorpresa para ti y para tu esposa, para Christine, porque a ambos, pero especialmente a Christine, os gustan mucho los animalitos de compañía, ¿no?
Sí, tenemos, sabes que nosotros tenemos una gran afición y gran dedicación y devoción a los animales. Tenemos en casa 3 perros, tenemos 5 o 6 gatos y nos preocupamos mucho por el bienestar de los animales.
Bueno, pues no pierdas el programa, ya sé que lo escuchas siempre que puedes, cosa que te agradezco mucho. Pero atención, Sixto, porque tenemos una sorpresa y será después de tu intervención esta tarde aquí a Radio Estel. ¿Y cómo están las cosas? ¿Cómo está la agenda de
Cas Direct?
Cas Direct, naturalmente.
Bueno, Cas Direct, sabes que siempre tiene una agenda bastante equilibrada, sabes que nos dedicamos a la tasación de joyas, a la tasación de brillantes y a la certificación, especialmente, y a la compra y venta. Es decir, que todos los oyentes de Radio Estel en estos momentos que tengan la necesidad, sea por cualquier... hay muchos motivos por lo cual uno necesita una información sobre valorar un diamante, saber qué valor tiene, certificarlo. Cash Direct lo hace absolutamente sin ningún tipo de compromiso. Lo valora, lo certifica, lo compra o también nos asesora.
Y podríamos poner este titular, por ejemplo, ¿no? Convencéis a través de vuestros resultados.
Absolutamente.
Bueno, pues entonces ya, aparte de que realmente los estás esperando, también te pueden llamar por teléfono, como ya es costumbre, porque vas a atender esas llamadas telefónicas, ¿no?
Absolutamente, para los clientes, o los oyentes de Radio Estel, que contigo, Tony, hay que decir las cosas como son, haces cada día un programa fabuloso. Leo las críticas en Internet, que todo el mundo está muy contento contigo y que está muy entusiasmado con el tipo de programa que haces, y al público que te diriges. Pues a este público también me dirijo yo diciéndoles que cualquier consulta que necesiten, sin ningún tipo de compromiso, Cash Direct Barcelona está a su disposición.
Anem a repetir el teléfono de Cash Direct, 93-467-2437. Puede llamar usted ahora mismo a Cash Direct, 93-467-2437. Bueno, Sixto, pues un fuerte abrazo y atención al espacio que empieza enseguida.
Gracias, Tony, y un abrazo a ti también.
Hasta siempre, buena tarde, Sixto.
Hasta siempre, buena tarde.
Estem amb tu.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Escales, desnivells, arriba un moment en què es converteixen en veritables barreres arquitectòniques i les solucions les tenim a Pujalift. Accessibilitat, peritatge, cabides, salvescales, elevadors verticals, nosaltres transformem allò que és difícil en senzill. Els nostres equips tècnics l'orientaran abans de començar cap obra i sense cap tipus de compromís. A més, proveirem una atenció personalitzada un cop acabada l'obra. Per la nostra empresa, el més important és la confiança del nostre client i la seva satisfacció. Truqui ara mateix al 93-000-6427. 93-000-6427. A Pujalift treballem per la seva tranquil·litat. A Bellvís, Senior Residències. Residència i centre de dia per a gent gran. Un equip amb més de 50 professionals. El millor servei i el millor preu. 1.593 euros, IVA inclòs. Truca'ns al 973 56 51 87. 973 56 51 87. O vine a veure'ns. Residència Senior de Bellvís. Com a casa.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doncs senyores i senyors, avui tenim aquí, com a entrevista del dia, a la Sara Parrilla, que ens parlarà dels animals de companyia. Dels drets dels animals, per exemple. Si desconeixem coses importants i que seran també interessants conèixer-les avui. Sara Parrilla, bona tarda, bones tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí contigo, Tony.
Bueno, ¿por qué este amor a los animales?
Bueno, a ver, este amor a los animales, yo creo que realmente uno nace, ¿no?, con esta empatía hacia los animales y bueno, todo también se ha profundizado, ¿no?, porque he estado trabajando como voluntaria en el Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona ya durante casi 9 años. Y bueno, una vez pues entras en este mundo, ¿no?, pues empiezas a descubrir realmente las grandes injusticias que envuelven a todo este tema de los animales de compañía.
¿Cómo se lleva el derecho a los animales? ¿Cómo se les trata? ¿Cómo nos preocupamos o dejamos de preocuparnos de ellos?
A ver, pues lamentablemente la tradición cultural de España, ¿no? No ha estado precisamente caracterizada por un respeto a los animales y una protección hacia sus derechos. Algo está cambiando, también eso es cierto. Por ejemplo, hace poco pues teníamos el caso este de la mascota, ¿no? Excalibur de Teresa Romero, la señora que tuvo el ébola, y cómo esa situación que vivió el animal pues realmente desató a las redes sociales. Hay mucho desconocimiento, ¿no? Hay mucho desconocimiento hacia este tema y realmente falta mucha educación y mucha concienciación.
En el caso de Teresa Romero, que lo conocemos todos y aparte lo vivimos muy directamente, uno piensa que claro que hay muchos más animales y muchos más perros que deben estar en esas condiciones, ¿no?
Pues sí, correcto. Eso es solamente pues la punta del iceberg, ¿no? Un caso que se hizo muy visible, pero realmente tenemos todo tipo de problemas en España con el tema de los animales abandonados, y tenemos las perreras desbordadas, los sacrificios sin cesar en casi todas las partes de este país.
Si hablamos de este país, realmente, ¿cómo son las actitudes hacia los animales?
Bueno,
deberá haber varios tipos de actitudes, ¿no?
Sí, a ver, lamentablemente, como te comentaba, España pues está en la cabeza de Europa de maltrato y abandono hacia los animales de compañía. Entonces, también es cierto que muchos cuidan con amor y respeto a sus mascotas, pero todavía hay demasiadas personas que no comparten esta filosofía y que, digamos, los tienen un poco como un objeto desechable, ¿no? del que se pueden desprender en cualquier momento que ya no lo necesiten o que estorben.
Y María, ¿cuál es la estadística de personas que abandonan a sus animales?
Bueno, pues a ver, estamos hablando de unos 300.000 animales de compañía abandonados al año, son creo que 400 al día, entonces este es un dato bastante desolador.
¿Cuál es el principal motivo de abandono?
Pues supongo que de esto habrá algún estudio serio sobre al respecto, pero como voluntaria en una perrera puedo hablar del tema. Y creo que uno de los temas motivos principales es la falta de responsabilidad y otra vez la visión de los animales como un objeto, ¿no? Realmente no tienen la suficiente importancia como para tener que responsabilizarnos de ellos de por vida, ¿no?
Se debería pasar, es una pregunta un poco extraña, pero bueno, a lo mejor podría ser también, o convertirse en normal, ¿no? ¿Se debería pasar un test psicológico antes de comprar una mascota?
Bueno, no es tan extraña esta pregunta. De hecho, es lo que se está realizando, bueno, no sé si es psicológico o simplemente un test, ¿no? Pero es lo que se realiza en la mayoría de protectores de animales. Antes de darse un animal en adopción, se realiza siempre un test en el que se comprueba pues que haya una serie de requisitos mínimos, ¿no? Porque obviamente no, el animal no va a tener que pasar un abandono y luego ir a parar a una familia que no pueda darle un mínimo de bienestar. Entonces, bueno, aparte de esto, los defensores de los animales te diríamos que directamente estamos en contra, ¿no? de comprar un animal, estamos en contra de la venta de animales. Creemos que esto se tendría que acabar si más no, se tendría que hacer una regulación muy estricta.
¿Cómo podemos o cómo pueden los que tienen animales de compañía entender mejor a esos animales?
Bueno, fundamentalmente es una cuestión de empatía, ¿no? Ellos tienen unas necesidades básicas, físicas y psicológicas, no son solamente seres físicos, también tienen unas necesidades psicológicas quizás no tan complejas como las humanas, pero no es suficiente, ¿no? Con tener comida y agua. También tienen que relacionarse con su entorno, relacionarse con otros animales, tienen unas necesidades psicológicas. Entonces, muchas veces simplemente con el sentido común seríamos capaces, ¿no?, de entenderlos.
Cuando llegan esos casos, por ejemplo, cuando tenemos animales, naturalmente, y no podemos hacernos cargo de su cuidado por problemas económicos, ¿qué debemos hacer?
Bueno, vale. En primer lugar, lo que te diría, Tony, es que cuando uno adquiere un animal, debe ser consciente que están adquiriendo un compromiso de por vida, ¿no? Entonces, tiene que aceptarlo como tal. En el momento en que llega realmente una situación difícil, pues lo primero que debe hacer una persona pues es intentar encontrar una alternativa en su entorno, publicitarlo en las redes sociales de alguna forma que no tenga que desprenderse de él. El abandono nunca está justificado. En caso de que realmente no se llegara a encontrar ninguna solución, pues están los servicios sociales. Los servicios sociales, si ven que tu situación es realmente insostenible, no puedes mantenerlo, se hacen cargo de él y se lo trasladan a un centro de acogida. De la misma forma que tú puedes ir de forma privada a una protectora a ver si te lo aceptan, ¿no?, al animal.
¿Por qué los españoles estamos a la cabeza de Europa en maltrato animal?
Bueno, pues es lo que te comentaba antes. Es una cuestión de tradición cultural, de falta de educación. Y bueno, también te diremos que un país que tiene por bandera una fiesta en la que se maltrata a los animales no es una buena señal en este aspecto, ¿no? Falta educación, falta concienciación y falta dureza en las leyes. Falta mucha dureza en las leyes porque sabemos que han habido casos de maltrato animal muy extremos, muy graves, y nunca, no tenemos ningún antecedente en España de que haya habido una pena de prisión.
¿Crees que deberían existir penas más duras contra el maltrato animal?
Pues sí, por supuesto. De hecho, se está pidiendo desde hace muchos años un endurecimiento de las leyes de protección animal. Cataluña, en este sentido, quizás está un poco es un poco pionera, ¿no?, en los avances de la protección animal. Por ejemplo, pues te diré leyes que tenemos actualmente en nuestra comunidad autónoma que no están en el resto de España. Por ejemplo, pues se ha prohibido la mutilación por estética, ¿no? Muchas veces hemos visto animales a los que les falta un trozo de oreja, de orejas, de cola, ¿no? Pues para que sean más bonitos o para que cumplan ciertas condiciones estéticas. Esto se ha prohibido en Cataluña. También se ha prohibido tener a los perros, por ejemplo, atados a una cadena, ¿no?, en las zonas rurales, que suelen estar viviendo pues todo el día atados a una cadena. Esto está prohibido también. Se han prohibido muchas cosas, pero se necesitan prohibir muchas más.
¿Cómo detectar estos casos?
¿Cómo detectarlos? Bueno, creo que esto es simplemente una cuestión de fijarse, ¿no?, de ver ciertos síntomas. Cuando un animal lo ves con miedo, que está extremadamente delgado, que tiene unas actitudes que no son normales en los animales, pues sobre todo lo que no se puede aceptar es la indiferencia, ¿no? La indiferencia es una lacra en este sentido. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando vemos síntomas de que haya un maltrato animal, pues es ponernos en contacto con las autoridades, llamar a los Mossos, llamar a la Guardia Urbana, ponernos en contacto con alguna asociación y bueno, ellos en principio se tienen que hacer cargo de esto.
Estem parlant dels animals de companyia. Això és Radio Estel i estem amb tu.
Estem amb tu.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç, els torrons més familiars et desitgen bones festes.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Arriben les dates nadalenques i encara no saps què comprar al teu fill? A Modelsfer tenim una amplíssima selecció de maquetes ferroviàries. I tenim de tot. Trens, ponts, catenàries... A què estàs esperant? Truca'ns ara mateix al 663 72 69 10. 663 72 69 10. O visita'ns a www.modelsfer.cat.
A Ràdio Estel estem amb tu.
I estem avui aquí, senyores i senyors, amigues i amics, tractant un tema, crec que molt interessant, i vostès segurament, molts dels que estan escoltant el programa, doncs tenen com companyia un animalet. Seguim amb la Sara Parrilla. ¿Com convertir-se en un voluntario i en què consiste el treball?
Bueno, hacerse voluntario es algo que a veces es desconocido, pero es mucho más sencillo y gratificante de lo que pueda parecer. Y bueno, es una forma de ayudar a nuestros animales, de contribuir a la sociedad, ¿no? De alguna forma, de pasar un buen rato con ellos y de conocerlos para poder luego publicitarlos y ayudarles a encontrar un hogar. Bueno, el primer paso para hacerte voluntario pues es localizar el centro más cercano. Hay por todas partes, realmente. Hay tantos animales abandonados que tenemos centros de acogida por todas partes y protectoras. Tenemos en Barcelona, en Badalona, en Granollers, en Mataró, en Vic, en Lleida. Tenemos en todas partes. Entonces, el siguiente paso es pues ponerte en contacto con el centro, pedir cuáles son los requisitos que piden. Y bueno, y ya empezar el trabajo.
¿Algún ejemplo de los requisitos que piden?
Bueno, realmente no son requisitos especiales, simplemente que tengas un mínimo de edad, pues muchas veces será 16, 18 años, y bueno, que tengas un compromiso mínimo de que pues te puedas acercar una vez al mes mínimamente o algo así, no mucho más.
¿En Cataluña somos más solidarios con los animales de compañía?
Bueno, en Cataluña lo cierto, como te comentaba Tony antes, es que las leyes de protección animal están mucho más avanzadas que en otras comunidades autónomas. Y realmente hay mucha gente en Cataluña adoptando animales de otros lugares de España. Bueno, yo misma tengo un perro adoptado de Badajoz, así que sí, somos bastante solidarios.
Sara, vamos a hablar de las perreras. ¿Cómo es la vida en las perreras?
Bueno, la vida en las perreras no es agradable para nadie. Desde luego para ellos no es un lugar digno. Depende del centro, claro. Hay algunas que son mucho peores que otras, ¿no? Pero dista mucho de ofrecerles un mínimo de condiciones de bienestar. Claro, son jaulas, hay hacinamiento de animales. No es un sitio agradable.
¿Qué rutina siguen los animales?
Bueno, pues...
En una perrera, ¿eh?
Sí, en una perrera. ¿Qué rutinas siguen? Bueno, la mayoría del día están enjaulados. Tienen normalmente un servicio de limpieza. Hay unos trabajadores que les limpian las jaulas, les dan de comer y, con suerte, hay voluntarios que les sacan a pasear o trabajadores que les sacan a los patios a divertirse un poquito.
En muchos casos existe cierto temor a que estos animales que han pasado tanto tiempo en las perreras sean agresivos. ¿Cómo podemos ganarnos la confianza de estos animales?
Bueno, esto yo creo que es un prejuicio. Cualquier persona que se pase por una perrera verá que la mayoría de animales no cumplen para nada este estereotipo. Son animales como cualquier otro, incluso mucho más agradecidos por haber sufrido el abandono o el maltrato. Hay cachorros, hay perros viejitos, hay de todo. Y los perros que tienen algún problema de comportamiento suelen ser tratados por etólogos o personal del centro especializado que intenta reconducirlos, y en casos extremos de que realmente sea una agresividad inconducible, entonces se aplica el sacrificio, pero vamos, esto no pasa casi nunca.
¿Cómo podemos saber cuando un animal está triste?
Bueno, a ver, cuando un animal está triste, hay algunos síntomas que son básicos, ¿no? Pues cuando ves que un animal está apático, que no tiene ganas de comer, que no tiene ganas de hacer nada, que duerme demasiado, que no mueve la cola, no sé, cuando tiene miedo, ¿no? Incluso cuando muestra una agresividad de la que no sabes el motivo. Estas son causas muchas veces de tristeza, ¿no? Y bueno, simplemente es prestar un poco de atención y mirarle a los ojos y sabrás si este animal está triste o no.
En el caso de que no podamos adoptar uno de esos animales, ¿cómo podemos ayudar activamente?
Bueno, pues hay varias formas de ayudar. Una de ellas, la principal, yo creo que es hacerse voluntario, ¿no? Puede que a veces no tengas las condiciones en tu casa para tener un animal, pero sí tengas el tiempo para acudir a algún centro y ayudar con los animales que están allí. También te puedes hacer socio, hacer donativos. Y luego hay una fórmula que es bastante desconocida, que es la acogida. La acogida de un animal es cuando acoges temporalmente a un animal y, por ejemplo, que tiene necesidades especiales, que está enfermo, que no puede estar en una perrera, y lo puedes acoger temporalmente en tu casa hasta que encuentres una adopción.
Sara, ¿cuáles son los principales motivos de abandono de los animales?
Bueno, yo creo que es lo que te comentaba, la visión del animal como un objeto, la falta de responsabilidad y también un poco últimamente pues el tema de la crisis, ¿no? Pero desde luego yo creo que no está justificada ninguno de estos motivos para nada.
¿Y cómo llevan las instituciones el control del maltrato de animales?
Bueno, en este sentido yo creo que queda bastante trabajo para hacer porque las autoridades solamente actúan si hay denuncias previas de particulares o de entidades y realmente no tenemos ningún registro de maltratadores de animales a los que se queden en una lista, ¿no? Y luego se les prohíba volver a tener contacto con un animal, volver a poder adoptar, lo que sea.
¿Qué más acciones lleváis a cabo?
¿Qué más acciones llevamos a cabo? Pues, por ejemplo, hay mucha gente, muchos voluntarios que se ocupan de las colonias de gatos, ¿no? Estos gatos que vemos en la calle, los gatos callejeros, pues son se concentran en una zona específica, se les da de comer diariamente y se ocupan de su salud y su alimentación. Esa es una de las cosas. Se hacen también paraditas, ¿no? En los barrios para concienciar, para publicitar. Y, no sé, hay muchas iniciativas que estamos haciendo.
¿Y qué objetivos tenéis a corto o a largo plazo?
Bueno, a corto plazo quizás lo importante para un voluntario en una perrera pues es encontrar adopción para los animales que están allí en la actualidad. A largo plazo pues necesitamos realmente la construcción de centros más dignos, con unas instalaciones más dignas para ellos. Y bueno, un endurecimiento de las leyes y con todo esto quizás consigamos una reducción del abandono y el maltrato.
Hay muchas personas que cuando pierden a sus mascotas se resignan a tener otra. ¿Qué pueden hacer para llevar mejor estas situaciones?
Bueno, cada uno necesita su tiempo, esto está claro, y no se puede hacer nada en esto, pero bueno, una buena forma de intentarlo es hacerse voluntario. Allí puedes conocer muchos perros y quizás te vuelves a enamorar.
¿Recuerdas algún caso que nunca hayas podido olvidar?
Sí, por supuesto. Bueno, a ver, el que recuerdo así y es bastante doloroso es el caso de un perrito que se llamaba Amelio. Era un cachorrito de Sharpei, estas razas de animales que son como una mantita. Bueno, pues llegó a la perrera ciego absolutamente y con un problema de piel increíble, porque la persona que lo había tenido desde pequeño no le había dado ninguna atención veterinaria y debido a una infección en los ojos se había quedado completamente ciego. Entonces, imaginar solamente el nivel de sufrimiento que tuvo que aguantar este animal pues era muy triste. ¿Y qué sucedió? Que encontramos para él un adoptante en Inglaterra, pero se le hizo una operación de ojos en el centro de acogida debido a su salud.
Sara, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Habéis estado aquí, nosotros, a Radio Estel y a Estem Amtu. ¿Tienes algún contacto para...? Estoy seguro que los oyentes te van a llamar o te van a mandar algún mensaje o te van a escribir. ¿Cómo pueden contactar contigo?
Bueno, a ver, tenemos una página web que se llama Voluntarios del CAC, CAAC, Centro de Acogimiento de Animales de Compañía, y lo tenemos en Facebook. Y allí se pueden poner en contacto con nosotros para hacernos cualquier tipo de consulta.
Lo repetimos un poquito, una miqueta, para poder tornar sí. Rápido y que puguin prendre bona nota.
Sí, mira, es Voluntaris del CAC, que es CAAC, y Centro de Acogimiento de Animales de Compañía. Y aquí pues pueden consultar lo que quieran con nosotros.
Pues moltes gràcies, Sara. Fins al proper dia. Avui hem tractat, senyores i senyors, pensant sempre en vostès, perquè estem amb tu, animals de companyia.
A Ràdio Estel estem amb tu.
A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, els torrons més familiars et desitgen bones festes.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 dormirenbalnearios.com.
Hola a todos.
Bertín Osborne opina.
Os quiero presentar una empresa, se llama Ecoducha. Os cambia los baños por duchas, que además de ser mucho mejor y menos peligroso para evitar resbalones y demás en los baños, además es más ecológico, se gasta menos agua, que hoy en día es fundamental.
Bertín Osborne también lo recomienda. Ecoducha.
Lo hacen en un día y lo hacen con una velocidad impresionante y además magníficamente bien.
Bertín Osborne recomienda Ecoducha.
No olvidaros porque va a ser importante para el futuro de toda vuestra familia.
Ecoducha. 931-882-400. 931-882-400.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Doncs estem amb tu a les 5 de la tarda i 36 minuts. I avui, naturalment, també toca la revista de l'àvia. I qui es preocupa de les àvies, qui es preocupa de les senyores i noies que estan veient o estan escoltant en aquest moment el programa, dic que estan veient perquè a vegades la ràdio, especialment en aquest programa, quasi es transforma d'una manera que vostès ho poden veure. I si no ho poden veure, doncs s'ho imaginen. Bueno, pues, estimada Natàlia Cuadrado, com prepares la revista de l'àvia?
Preparo aquesta secció amb molt carinyo per totes les àvies que estan escoltant el nostre programa i que segurament estan cuidant dels nens que hauran sortit de l'escola. I, bueno, és una secció sobre la vida social del nostre país que està feta amb molta senzillesa i sense criticar ningú.
I moltes vegades amb música i tot, no?
Sí, i tant, com avui.
Pues comencem.
Molt bé, comencem amb la notícia de la setmana, que és el cas de la Isabel Pantoja. La compta enrere per l'entrada a la presó de la cantant és imminent. L'exparella de Julián Muñoz apura els seus últims moments de llibertat a l'espera de que es decreti la decisió del jutge que la pot portar a la presó. Aquests dies hi ha hagut molt moviment a Cantora. La família i els amics defensen a la cantant i la recolzen tant com poden en els seus últims dies previs a la condemna. En qualsevol moment, l'Audiència Provincial de Màlaga pot anunciar el termini de temps que té per entrar a presó. Sabem que ahir a la nit va entrar un camió de mudances i que la cantant va anar a veure la seva mare, a la qual no li ha comentat res de la situació amb l'intenció de no entristir-la. També s'ha vist entrar els seus advocats, però aquests no han informat de cap novetat i no han fet cap declaració. Tot en un dia que totes les mirades miren a l'Audiència Provincial de Màlaga. En aquests durs i complicats moments, els seus fills no l'abandonen. El seu fill, Quico Rivera, no es resigna a que la seva mare sigui culpable. Se l'ha vist entrar i sortir diverses vegades amb la seva núvia, Irene, i el seu fill, Francisco, net de la coplera. Avui al migdia ja se l'han dut per portar-se'l a Jessica Bueno, la mare del nen. És la major alegria per la cantant tenir a prop el seu petit. I sabem que aquesta passada nit ha pogut estar amb els dos, amb el fill de Quico i el de Chabelita. Pel que fa a la seva filla Chabelita, també l'està recolzant en aquests durs moments i ha plaçat la seva mudança a Londres. Filla i mare estan més unides que mai. Diuen els amics de la cantant que ha perdut molt pes i que està destrossada. Tota la força que tenia als concerts s'ha evaporat per aquesta difícil situació. En què centre penitenciari ingressarà és una de les preguntes que està plantejant-se la cantant i és el seu secret millor guardat, tot i que el centre de Sevilla, Alcalá de Guadaira, guanya posicions. És una presó de dones en segon i tercer grau, d'ambient tranquil i, sobretot, que permet l'ingrés a qualsevol hora del dia o de la nit i als 7 dies de la setmana. Fonamental si el que desitja és evitar la seva entrada al penal. Isabel Pantoja porta resguardada a casa seva 21 dies, acompanyada pels seus familiars en tot moment. rebent visites d'amics i esperant una trucada de telèfon, la que posarà data i hora a la seva imminent entrada a presó.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó.
I ara anem a escoltar un clàssic de la cantant Isabel Pantoja, A tu vera.
Hasta que de amor me muera. Que no mirase a tu sal, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu cadeja. Tu vera siempre a la varita tuya, siempre a la varita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dice y dice, mira que en la tardía aquella, mira que si fue y si vino de tu casa la lavé. Siempre a la varita tuya, hasta que por ti me muera. Que no bebías en tu paso, que no juraste en la reja, que no mirase contigo la luna de primavera. Ay, a tu vera, siempre a la varita tuya, siempre a la varita tuya, hasta que por ti me muera. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. Siempre a la varita tuya, hasta el día que me muera.
I ara anem a per la segona notícia, i és que Marta Sánchez s'ha anat a viure a Miami. Tot i que no serà fins al gener del 2015 quan vegi la llum el nou disc de Marta Sánchez, la veritat és que està donant prou pistes sobre el que espera sigui un nou èxit en la seva carrera musical. Marta ja ha presentat el primer senzill d'aquest treball, La que mai es rendeix, com a aperitiu al que està per arribar. És el disc que sempre he volgut fer i no em deixaven, ha dit la cantant. La cantant Marta Sánchez està feliç al costat de Daniel Terán i assegura que és fonamental a la seva vida i confessa que és veritat que han travessat un sot molt dur, però que a dia d'avui estan molt bé. El que nega rotundament és que tinguin plans de casament. Divorciada de Jesús Cabanes, amb qui té una filla, Paula, per la cantant el més complicat va ser separar-se de la seva nena, que s'ha quedat a Madrid amb el seu pare. La cantant Marta Sánchez s'ha anat a viure a Miami per fer les Amèriques, però diu que intenta venir sempre que pot. Pel que fa al problema de salut que va tenir, un quis benigne però en una zona perillosa, revela que ha acudit a la medicina naturista. Marta Sánchez afirma que ha estat molt obsessionada amb aquest tema, que ha passat un any horrible i que ha perdut una mica, que ha perdut a l'única germana per un càncer i que l'ensurt va ser enorme.
Un amor que no se marxarà.
I ara escoltem el seu nou single, La que nunca se rinde. L'actriu Concha Velasco torna als escenaris. Superada la seva malaltia, l'actriu afronta amb entusiasme i esperança aquesta nova etapa en la seva vida. Va congregar al Teatre Belles Arts de Madrid a un gran nombre d'amics i companys de professió que van voler estar al seu costat en la presentació de la seva nova obra de teatre Olivia y Eugenio, dirigida per José Carlos Plaza, i en què comparteix escenari amb Hugo Arizmendiz, un jove amb síndrome de Down. En ella s'explica la història d'una mare i el seu fill que s'enfronten a una situació extrema per la crisi i on es qüestionen certs valors. Ella rememora el seu passat amb el seu marit com a mare i a través de les seves amistats. Es planteja com un ésser marginat socialment, ens dona una lliçó de vida. I l'última notícia és que Sofia Loren ha estat homenatjada per l'Institut del Cine Americà, que ha volgut reconèixer la carrera de la gran actriu. I no només la seva carrera, sinó també el seu estil i bellesa inimitable. La diva del cinema italià s'ha mostrat molt contenta amb aquest tribut. Als 82 anys, Sofia Loren segueix tan impressionant com sempre, una de les intèrprets més importants de tots els temps i una de les últimes llegendes supervivents del cinema clàssic de Hollywood.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
A Bellvís, Senior Residències. Residència i centre de dia per a gent gran. Un equip amb més de 50 professionals. Metge, infermers, psicòleg, fisioterapeuta, el millor servei i el millor preu. 1.593 euros, IVA inclòs. Truca'ns al 973 56 51 87. 973 56 51 87. O entra a la nostra web, senior.cat. O vine a veure'ns a la residència Senior de Bellvís. Et sentiràs com a casa.
Estàs organitzant un congrés? Unes jornades professionals? Una reunió d'empresa? Necessites un espai professional, singular, on tot sigui més fàcil? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva resposta. Amb capacitat per acollir esdeveniments de petita i gran dimensió, t'oferim també tots els serveis complementaris que necessitis. Àudio, vídeo, internet, restauració, hostessa, senyalització... Per què conformar-se amb una altra cosa si pots diferenciar-te per la qualitat i sorprendre amb una ciutat petita i assequible, però amb una variada oferta d'oci pels teus convidats? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva millor garantia. Truca'ns al 973 22 11 55, 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Encara no has provat el davall, el nou restaurant del Palau de Congressos de Lleida? La nostra cuina de mercat amb un toc d'autor et sorprendrà per la seva qualitat i el seu preu. Vine al davall i tasta els nostres menús. L'executiu per 14,50 euros, o el menú degustació i el d'arrossos per 24,50 euros. La cuina del davall t'enganxarà. Reserves al telèfon 973 22 08 81. 973 22 08 81.
Estem amb tu.
Doncs, senyores i senyors, manquen ara 9 minuts per les 6 de la tarda. I continuem. Estem amb tu. Les bones cuineres, els bons cuiners, molta atenció, perquè avui tenim plat de cuina. I una vegada més anem cap a l'hotel Sants Barceló, que allí deu estar el xef, el Ramon Ribas. Estimat Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Benvingut.
Gràcies.
Bueno, tinc informació bona, de comuns amics, que esteu treballant molt preparant ja els plats tradicionals per les properes festes, no?
Sí, sí, ja nosaltres els cuiners ja estem veient que ja s'acosta el Nadal.
El dia de Sant Esteve, per posar un exemple que també és molt típic, el caldo i cardolla, pot ser una de les coses de sorpresa de l'hotel?
I tant que ho tindrem aquí, i en surt molt bona, te la recomano.
Amb el que és el peix, que teniu varietat i molt bona, què està previst per aquestes festes?
Aquestes festes, al Nadal i Sant Esteve, tindrem un rap en costra de trompetes de l'amor amb una salsa d'all cremat.
I aquesta pastaleria tan exquisita de l'hotel Sants Barceló?
Bueno, nosaltres anem a la reposteria, que és lo tradicional també, i bueno, fem un gran ventall, no? Perquè en els bufets el que més menges són pels ulls, no? A vegades.
I, naturalment, sempre acompanyat de bons vins, però especialment d'un cava preferit com és el Freixenet, no?
Ah, exacte, de la casa.
Molt bé. Doncs, estimat Ramon, quin plat tens per avui?
Doncs mira, avui un plat molt tradicional, que és un morro de bacallà confitat.
I anem a laboral. Bueno, anem primer a conèixer els ingredients, que tu mateix els donaràs, i després ens expliques com podem fer aquest plat, el podem cuinar.
Doncs com tu ets de bon menjar, posarem 200 grams de morro de bacallà. Ja remullat i dessalat. 2 decilitres d'oli d'oliva. 75 grams de mongeta de Santa Pau cuita. 2 unitats d'alls tendres. 50 grams de pebrots dels 3 colors, que el tindrem talladet a llamines. 50 grams de ceba a juliana. Un ramillet d'herbes aromàtiques, o sigui, farigola o romaní, la que més ens agradi. I, bueno, això són els ingredients.
I, doncs, per elaborar el plat?
Vale, doncs farem una tècnica que és molt tradicional de casa nostra, que és el confitat. Val? Aleshores, el que aconseguirem és que surti el bacallà molt, molt melós i molt tendre. Aleshores, amb un catxarret petitet, un cassó que tinguem a casa, li ficarem l'oli ja aromatitzat, i posarem el bacallà dintre. Per confitar, tenim de posar el dit dintre de l'oli i el tenim de trobar calent, però no cremar-nos, de manera que així calcularem que estarà sobre 50-65 graus.
Molt bé.
Aleshores, un tall de bacallà d'uns 200 grams trigarà sobre els 10 minuts a coure's. El retirarem amb molt de cuidado, perquè com serà tan maluset se'ns desfarà, retirarem amb molt cuidado i el posem en el plat. Sobre el bacallà, doncs ho podem fer, el bacallà, aquesta tècnica el podem fer amb samfaina, amb aioli, el pil-pil. Nosaltres, doncs, bueno, el farem amb un saltejat de cebes, amb pebrots, alls tendres i mongeta de Santa Pau, i ho posarem per sobre d'aquest bacallà. I, bueno, és un clàssic, però els clàssics sempre triomfan.
Parlem de clàssics, doncs, Ramon, perquè té tant èxit la teva intervenció. Estem amb tu, i tu estàs a Radio Estel, i algunes de les preguntes que es fan als nostres oients. També cuines molt bé amb el teu equip, però especialment tu, perquè, no sé, crec que li deus posar algo especial, no? A l'estic tàrtar és tan bo com m'han dit?
Sí, home, el que has de posar és passió.
Passió.
És passió. I amb passió, doncs, de mica en mica, les coses surten bé. Doncs sí, quan tu vulguis, vine't aquí, que tastaràs el nostre estic tàrtar, i no només tu, sinó tots els teus oients, podeu vindre, i si m'aviseu en temps, us el preparo i em direu què us sembla.
I els canelons, també em pregunten els canelons. Quins canelons? Suposo que també deuen ser, potser no, els de l'àvia, o poder sí. Són els canelons de sempre o modernitzats?
El secret dels canelons de l'àvia és posar producte, no? Posar el gènere que l'àvia no posarà bon producte, no?, als seus nets o als seus fills, no? Doncs aleshores, bàsicament, perquè surtin uns bons canelons, és posar bon gènere. I posant bon gènere, els clàssics surten bé sempre.
Per la nit de Cap d'Any, algo especial?
Sí, tenim sopar, menú degustació de Cap d'Any. Després hi ha la discoteca i la xocolatada. Aquí s'acaben a la matinada.
Ramon, una abraçada forta.
Vinga, a tots vosaltres i a reveure.
Bona tarda.
Vinga, adéu.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Quantes vegades els he dit que aquesta és la vostra casa?
Un libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja, y yo me alejaré de ti.
I em sento molt feliç.
Allí quedará mi silla, sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor entre las paredes viejas.
No et confonguis, sempre a Ràdio Estel serà la teva casa.
Esa serà mi casa cuando me vaya yo. Esa serà mi casa cuando te diga adiós. Esa serà mi casa cuando te diga adiós. Esa serà mi casa cuando me vaya yo.
A la realització, en Luis Torrellas.
El polvo sobre los muebles cubre nuestras huellas.
A la producció, la Inés.
El viento borra el recuerdo llevándose nuestro amor.
I a la redacció, la Natàlia.
Un cirio sin consumir caerá sobre la mesa, se apagará su luz y se cerrará una puerta.
I un gran tècnic també d'aquesta casa.
Esa serà mi casa cuando me vaya yo.
El Mario Ríbez, Ramírez, que no se'n va.
Casa,
perquè tots els dies vol estar també amb tu.
Esa serà mi casa.
Des d'aquesta casa que és la teva, rep una abraçada, l'estimació del vostre amic Toni Guerrero. I recordeu, demà, si Déu vol, a les 5 en punt de la tarda, ens trobem aquí, a Ràdio Estel, perquè volem estar amb tu i que tu estiguis a la nostra casa.
Esa serà mi casa.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra.
Yo.